Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició del Motel Suís, el número 13 d'aquesta pretemporada, 12+1, si sou supersticiosos. Avui, que és 14 de juliol, i avui, que oficialment és el primer dia de la pretemporada del Sabadell. Dimecres començarà a rodar la pilota els entrenaments de l'equip que aquesta temporada entrenarà Ferran Costa, però avui ja és dia de revisions mèdiques al Centre d'Esport Sabadell, per tant avui ja podem considerar que és el primer dia de la pretemporada. I avui estic molt ben acompanyat, a esquerra i a dreta de la taula. L'altre dia tenia només l'Adrián Arroyo. Hola, Adri, què tal, per cert?
Com estàs? Bé, alleugerit de pressió. M'agrada més amb el plafó vermell, el plafó vermell de fons, i que, sí, és que a sobre no el va veure. O sigui, amb la cara que ha posat, a sobre no va veure'l l'altre dia.
Ah, no l'has vist ni en diferit, Sergi Garcés,
hola? No, bona tarda, com esteu?
No, no l'has vist?
Res.
Mira que vam parlar de tu i tot,
Jo quan desconnecto.
Hosti, tu. Compromís, se li diu això.
No, jo... Desconnexió. El plafó aquest de fons, ostres, afegeix pressió.
L'últim el van fer el divendres al migdia, no, Adri, si no recordo malament?
Diria que sí.
Sí.
Diria que sí. Sí, perquè era el dia que no hi era ell.
Des de llavors, Déu-n'hi-do, Han passat coses,
I el que ha de passar.
A Can Sabadell. Que ja vam dir també en el seu dia que ja sol passar això. És a dir, quan comences la pretemporada, els dies previs, se solen accelerar moltes operacions, se solen tancar molts moviments. A part, vam tenir també aquesta presentació de la segona equipació del Sabadell, després en parlarem, però no sé per on voleu començar avui, perquè realment hi ha molta teca. Hi ha hagut fitxatges, hi ha hagut rumors, hi ha hagut mercat al cap i a la fi. Per tant, no sé si voleu començar ja de cara a barraca, si voleu fer una petita intro allò de la pretemporada, de recordar les quatre pinzellades de la pretemporada del Sabadell a nivell d'agenda.
Bé,
però on li fotem avui?
L'última hora és que avui han començat les revisions mèdiques. Això per posar-nos en situació, que serà avui i demà. Recordem-ho, que dimecres a primera hora del matí, quarts de 10, primera hora del matí com a mínim per mi, suposo que el que es lleva a les 5 per treballar a les 6 deu pensar que això no és tant. Hi ha aquest primer entrenament a Sant Oleguer, que em va fer gràcia perquè em sembla que va ser el club que va posar portes obertes. Serà entrenament obert al públic, dius, bueno, a Sant Oleguer és difícil no fer-ho visible, però entenent el comentari. I per la resta, no sé, posem una mica en situació com ha quedat o com està el panorama hores d'ara, perquè com dieu, les 48-72 hores que han pogut passar des de l'últim motel fins avui han vingut carregadetes de noms, dels que sí, dels que poden ser i dels que, bé, no vull fer spoiler del que podem explicar avui, però dels que gairebé segur no seran, abans de que algú se'ns baixi del vaixell.
Mira, iniciem el comptador perquè algú demanava 45 minuts per parlar d'aquest tema, o sigui que comencem ja a comptar, ja són 44, perquè crec que feia referència a Izan. Ara després en parlem. Ja vam dir, crec que fa 3 dies, Vituri, que al final, ni que sigui per una lògica inèrcia d'últims dies previs a la pretemporada, si has de passar revisions mèdiques, doncs sí, home, no, tampoc forçaràs més del compte per tenir els jugadors aquí, perquè la revisió la pots passar en qualsevol altre moment, però si has de fer una tongada gran, doncs si tens algú que està així calent, doncs que ja vagi a les revisions i que ja comenci a entrenar el dimecres amb Ferran Costa i que ja es pugui fer un grup reconeixible del que serà el Sabadell. I per tant, home, ens vam aventurar l'altre dia que hauria algun fitatge més. És veritat que no ha estat el sub-23.
Un petit matís.
No.
Potser aquí venia la...
Tot bé?
Sí, que està fent amb el mòbil.
És que el Vituri va passar l'altre dia. Quan estàs allà i l'enfoques amb el mòbil es posa nerviós.
No, però no estava ni enfocant
no,
a ell,
no,
es posa nerviós sol.
Clar, aquí amb un petit matís que realment quadri, no sé si d'aquí venia potser la confusió, que havia estat sub-23 aquesta última temporada.
Té 23 anys, serà el primer any que sigui sènior, per tant, ocuparà llicència sènior i no serà sub-23, però... Que deia això, que al final és lògic que quan arriben... O sigui, és lògic que les primeres setmanes abans de... O sigui, les primeres setmanes, un cop acabat la temporada, siguin més lleugeretes i que sí, t'està posant nerviós,
El pitjor és que no es veu en plano.
No es veu en plano, no es veu en plano. Selfies i això. I com que això jo crec que queda bastant més lluït en antena que no pas lo petitó i recollidet que és després, gairebé a punt d'aparèixer el mòbil en l'altre plano. Vaja, que quan acaba la temporada és normal que no tinguis fitxatges, que no tinguis notícies i que, en canvi, quan queden hores o dies per començar la pretemporada de l'any següent, doncs s'accelera tot i més que s'ha d'accelerar. Jo crec que ara entrarem Bé, d'aquí a un parell de dies, potser, un cop ja confirmem les següents cares noves, entrarem en un període de més calma, ni que sigui perquè està gairebé dibuixat l'equip, perquè només faltarà algun sub-23. A nivell de fitxes sènior, crec que només en queda una, o sigui que has d'afinar molt bé una, insisteixo, respecte a la planificació, no respecte als jugadors que tens en contracte ara mateix, sinó la idea que es té de cara a la nova plantilla. Això ja ho vam explicar l'altre dia. El Garcés pot recuperar, si vol, quan surti d'aquí el podcast, que ja vam explicar la diferència. Dèiem, al final, és ni que sigui per lògica de calaix, ha de ser molt més tranquil l'estiu que ens queda que no les últimes dues setmanes.
Totalment. Anem per ordre cronològic, us sembla? Amb el que ha anat passant aquests dies. D'entrada, aquest fitxatge de Quadri Liamet, d'aquest futbolista nigerià, que m'atreviria a dir, potser és una mica agosarat, també és cert que ha estat un jugador molt destacat a Segona Federació les últimes temporades, però que ve a ser el recanvi de Javi Morcillo. O és qui ha de fer aquestes funcions?
Sent un perfil molt diferent, sí. Perquè és un perfil molt diferent, o sigui, és més de tot i que abarca molt de camp, Javi Morcillo també, però és un jugador més físic, més... potser de fer algun toc de més de la pilota abans de deixar-la anar i no tant playmaker, tot i que l'és, però sobretot és que físicament és una bèstia, o sigui, fa molts quilòmetres, és el que et dona contenció. Aquí crec que estem...
Ara en parlarem. Aguanta el vídeo, Ortín.
És un mestre, a l'hora d'avançar aquí al ganxo. O sigui, la gent ja sap d'aquí una estona el que vindrà. És un jugador que ve per jugar en aquesta posició de pivot, és un pivot defensiu a l'ús. L'altre dia deia jo que, ostres, el ritme és de més de 10 targetes, no menys de 10 targetes per temporada, o sigui que Déu-n'hi-do també, o sigui, senyal també que té aquest punt destructor, i que és un jugador que la temporada passada, sent encara sub-23, va tenir cartell a segona divisió, o sigui, algú crec que era Twitter, potser era en un grup privat, deia, no, el Depor, sí, el Depor era un dels que apostava fermament amb molts calés sobre la taula per fitxar-lo, no pel Fabril, sinó per la primera plantilla, perquè era un sub-23 que ostres, ha arribat el cas, per què no jugar a futbol professional directament aquesta última temporada. Què va passar? Que al final el Lleida va rebutjar les operacions perquè creien que eren poques, perquè hi havia un tema contractual que no tot anava directament a la caixa del Lleida, pel que fos, no va acceptar l'oferta. El Lleida ha acabat com ha acabat, ell ja no és sub-23 i per tant segurament el cartell quan estàs al futbol professional amb aquesta edat és un altre que un any més tard, però tot i així és un jugador, no sé, Sergi, de lo més destacat de la categoria.
Sí, sí, dels dos viatges a Lleida que vam fer, tot i que un va ser amb boira i vam veure poc futbol, dels jugadors que et quedes, o sigui, passa molt poc desapercebut. I de fet només cal veure la reacció de la gent, del soci mitjà del Sabadell, que han opinat, que crec que tots, si haguéssim de fer allò, una llista de jugadors que ens van agradar o que et podien atreure del Lleida de la temporada passada, és evident que el top 1 segur que situes a Quadri, i és un jugador, com diu l'Adri, un tot terreny, en aquest sentit és un tot terreny d'aquests que et garanteix físicament poder-te aguantar un equip. Després potser quan li has d'anar a trobar els peros, algun pero, estic d'acord amb l'Adri, un punt d'abús de conducció, de veure's potser físicament tan superior, de no triar bé. El que hem destacat moltes vegades de Morcillo és un jugador que ho feia fàcil, no? Al revés, no? Aquell jugador que té una visió de futbol i una qualitat que li permet veure aquella jugada un segon abans del que ho veu la resta i de no complicar-se la vida. El nou jugador del Sabadell, potser si li has d'arreglar coses, si temes a solucionar, un d'ells és la pilota no cal que la tinguis tu tota l'estona, la poden tenir els companys i no passa res. Però més enllà, això és per mi és un dels fitxatges segurament més encertats, a risc de que el futbol després ens digui el contrari, que tant de bo que no, del que ha fet el Sabadell fins ara, per tot, per projecció, per edat, tot i que com ve dir l'Adri, ja no és sub-23, per tant aquí perd un punt de valor, anem a dir-ho així, els joves sub-23 sempre estan més valorats perquè van molt més buscats, però és un gran encert per acabar de tancar aquí sí, al mig del camp, tret d'alguna peça sub-23 que encara t'ha de venir, que no li vull restar importància, però tots som conscients que quan ja tenim els sèniors, que se'ns entenguin, tots tancats i només en falta un ja, els sub-23 com que els tenim de menys, no? És allò de dir, bueno, i ara què fa? Bueno, ara falten els joves. I dius, bueno, tant tu, perquè de joves en poden venir i després parlem d'un nom de jove que si es donés, crec que faríem palmes amb les orelles i l'aniríem a buscar, portar-li la maleta i portar-lo a Collibé. O sigui que...
Jo en el cas de Cuadri he de dir una cosa, a mi m'ha sorprès bastant el fitxatge, en positiu, eh? O sigui, perquè creia que tindria més mercat.
Sí, sí, és un gran encert que el Sarri que hagi pogut portar Cuadri, ja de per si és per mi és un gran encert.
Sí, 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 per mi és un jugador que si a mi em preguntes dues setmanes abans, tres fins i tot, la setmana passada, et dic, no, serà inassumible pel Sabadell poder fitxar un perfil d'aquests, que és veritat que ve de segona federació, però i les coses com són, quan ho avança, perquè al final les coses les avança qui les avança i no qui vol avançar-les, quan l'Antoni Lasso des de 1 a 1 Ràdio a Lleida diu, l'ha fitxat ja el Sabadell, és evident que en aquell moment no estava signat, però sí que estava ja bastant avançat, a mi em va sorprendre, o sigui, jo vaig pensar, ostres, quin nom, no? O sigui, d'aquells noms que a mi... No sé, potser perquè m'havia fet una pel·lícula ja veient els últims mercats que potser tindria fins i tot un aparador superior al que serà el Sabadell, però vaja, gratament sorprès.
Jo crec que aquí, insisteixo, i no li trec cap mèrit a la direcció esportiva del Sabadell ni a l'àrea esportiva, jo crec que el fet de no ser sub-23 ha restat competència, però tot i així estic convençut que no eres l'únic club de primera federació, ja no parlo de futbol professional, parlo de primera federació, que ha anat darrere d'aquest jugador nigerià. I que, torno a dir, i no em vull fer pesat, que ho hagi aconseguit el Sabadell em deixa molt gratament sorprès, a risc ara de que el que hem vist fins ara, que és poquet de Cuadri, sigui allò, quatre flaixos i poc més, no?
Que no Cuadri després, no?
Sí, correcte, que no Cuadri.
La fàcil. Anem a fer pedagogia?
Opa!
Amb el tema de les fitxes. Ho dic perquè hi ha molta gent aquí...
Pissarreta?
En falta de pissarreta, avui.
Falta
sí,
Sergi
sí.
Parc.
Falta de pissarreta, sí, sí. El Sabadell ara mateix, amb tots els jugadors que té en contracte...
Li sobren.
Li sobra un. Li sí. Sobra un. Ara anirem explicant, eh? Però li sobra un, comptant el porter de torn que ha de sortir, o sigui Jani Ortega, i comptant també els jugadors que estan en aquesta rampa de sortida, com són... és un secret a veus, però Javi Delgado
i
Tico Iniesta. Mm. És a dir, ara mateix, amb Cuadri, al Sabadell li sobra un sènior. Un sènior hauria de sortir. Però, clar, potser en les pròximes hores estem parlant de dos sèniors que sobren, perquè un altre dels noms que ha sonat amb molta força durant aquestes últimes hores, i que, de fet, l'estan traient per aquí al chat, és el d'Agustín Coxia, aquest davanter de l'Hèrcules. No sé què me'n podeu dir.
D'ell, o de l'operació, o de tot?
Del que tu vulguis.
A veure, jugador que ha fet 8 gols aquesta temporada, a primera federació, jugador que fa el gol de l'ascens de l'Hèrcules l'any passat contra el Lleida, un remat de cap molt plàstic al pal llarg. El que he estat veient d'ell, dels 8 gols que fa aquesta temporada, 4 són de penal i un cinquè és un penal que falla un company i que ell aprofita després el refús per marcar de cap, precisament, esquerrà, com veiem ja en aquestes imatges, experta, pilota aturada, tot i que ja veurem aquí, perquè un cop arribi, si és que es confirma, a veure què, i que ha fet una quarantena de gols, aproximadament, des de la seva arribada al futbol espanyol. Ell és argentí de Rosario, porta 5 anys aquí, ha passat pel Zamora, ha passat per l'Alzira, ha passat pel Tudelano i porta un parell de campanyes a Alacant, i realment entre l'afició herculana està molt, molt ben considerat, o com a mínim així ho sembla, llegint una miqueta a través de xarxes socials. De Coxia, Sergi, bastant avançat, no? O no? Com està
fet,
el tema?
Fet, ja està. O sigui, de fet... Si no m'erro, no sé si arribarà per avui l'anunci, però la idea és que el club el vol... De fet, aquí hi ha un tema que diria que té més a veure amb la sortida del jugador, de l'Hèrcules, i com vol acomiadar-se...
Les formes, no?
Sí, de com ell vol acomiadar-se formalment de l'Hèrcules i de l'afició, que no pas del timing que pugui marcar el Sabadell. Per ser fàcil i res ja al peu, que diria aquell, ell s'acomiadarà i en el moment que s'acomiadi, carta o via lliure perquè el Sabadell ho pugui fer oficial. Per tant, no hi ha res a perillar en aquesta operació, i per tant ja podem dir que és l'altre davanter els dos davanters sèniors que ha de tenir el Sabadell ja els tenim, no? Amb Escudero, que s'anunciava, crec que era divendres precisament, no? A l'últim motel.
Sí.
A primera hora. Anunciar l'arribada de Rodrigo Escudero. I amb Agustín Cotxe doncs ja estaria fet, i falta, doncs, allò que diem, no? I torno a risc de fer-me molt repetitiu, no li vull restar mèrit, però faltaria un jugador d'atac a sub-23, que aquí potser tenim notícies en breu, potser tenim notícies de fet avui mateix, perquè el Sabadell, que no dic que sigui la peça ell, perquè encara cal veure com serà, però un dels jugadors també d'atac que està a punt d'anar per bona via, si no passa res, és Quimotges. Ja ho hem dit en algun altre motel, que era un dels jugadors que el club volia tancar en breu, i crec que aquest serà en breu, brevíssim, que es confirmarà la renovació. Torno a dir, no sé si per ser aquest tercer home d'atac, aquest tercer nou, ja sabem que Quimotges és un jugador que pot actuar en diferents posicions de l'atac, els que són més habituals d'Olímpia no cal que el descobrim, els que no hi van tant o no han anat tant a veure aquest any el filial potser estan una mica més perduts, tot i que ha debutat ja amb el primer equip també.
I amb gol, eh?
I amb gol.
La marca Lleida.
Però és un jugador que, com dic, pot actuar en diferents posicions, fins i tot de nou referent, i podria convertir-se en aquest nou sub-23 que pugui tenir la primera plantilla, o no, eh? O ser un jugador que estigui en dinàmica de primer equip, però a lo millor a les ordres del Marc Cabestany en el filial jugant a tercera federació. Veurem un cop es faci oficial, insisteixo, aquesta renovació, que també va per molt, molt bona via.
Un estil...
Un comodí,
Ostrell,
no?
No?
Sí, un comodí,
sí,
que
sí. Un rol semblant al de potser l'Ostrell.
Que si o... no té minuts a la primera plantilla pugui jugar algun partit puntual, però
correcte,
que estigui en dinàmica de primer equip a l'hora de treballar segur, i després a l'hora de partit, decisió del míster.
Això, o que directament, si no hi ha cap incorporació més d'aquest perfil sub-23, d'atac, etc, que sigui directament ja jugador de la primera plantilla fent aquest rol més clar de primer equip.
Mèrits en va fer la temporada passada,
sí,
sobre
sí,
la tercera
sí,
federació.
Sí. A més, és un jugador dels que, com m'heu dit, no, ja l'hem vist actuar amb el primer equip, té aquest punt d'atreviment que tenien l'any passat molt dels jugadors del filial que van arribar a debutar, de no arronsar-se, no? Allò que diem, a vegades als joves els hi pot pesar l'estrena, i aquí la veritat és que ho vam veure amb Ostrell, ho vam veure quan Tebar va haver de jugar, malauradament després es va lesionar de gravetat o de certa gravetat, ho hem vist amb Utges. Bé, són jugadors que tenen aquest punt de caràcter, d'atreviment, que els hi pot fer funcionar. Però ja et dic, per acabar amb el paper del Cotxe, una operació que estaria feta i que tindries ja la davantera també coberta en aquesta línia.
Doncs bones notícies, eh? A dos dies de començar els entrenaments, que el Sabadell tingui...
Ha anat ràpid, aquest any.
Sí, o sigui, sí, molt ràpid. Molt. És que ja no parlo només de... L'altre dia pensava, ostres, tens la columna vertebral feta, però és que amb aquests últims moviments és que tens una plantilla pràcticament per allò, per sortir a competir. És cert que hi ha posicions que encara no les tens doblades, sí, del tot, que segurament és allò que ha d'atacar el Sabadell en aquest tram final de mercat, però és que tens pràcticament dues posicions o dos jugadors per posició. Del que queda, ara no patiu perquè parlarem del tema Ethan, us ho prometo, que
no
aquí...
No em diràs que la gent continua insistint que és el tema, no?
El Talamó està aquí impacient.
M'ha fet molta gràcia que hi ha una mancança capilar al mig del camp del Sabadell, i crec que era un dels missatges que deia.
Però mira, com diu aquí Gol de Urri, i coincideixo totalment, crec que on el Sabadell ara mateix té un dèficit, i segurament és on mirarà més en aquestes pròximes setmanes de mercat, Sergi Adri, és a la defensa. Si acaba venint Coixa, torno al tema de les fitxes, sobren dos jugadors. Si el Sabadell dona sortida a tres jugadors, com és previst o com sembla previst, el club encara podria fer una última incorporació sènior. Van per aquí els trets? La defensa... estaria en el punt de mira? Com està el pati?
Jo crec que al final dependrà una miqueta del mercat, perquè al final, quan és l'última fitxa sènior, has de pensar, rumiar molt, i t'ha de sortir una operació que realment la vegis com molt avantatjosa pel Sabadell. però jo crec que és un secret a veus que aquesta posició, si no serà en un 100% per un central, pot haver-hi algun dubte. Jo crec que en la idea, després falta que després et posi a tir un carriler dret, per exemple, que és l'altra posició que està una mica més coixa ara mateix, i dir, bé, si puc tancar un sub-23 de nivell per la zona de l'eix de la defensa com a central, doncs fem el canvi un per l'altre, però el més normal seria que tu portis competència per Ton Ripoll amb un lateral dret o un carriler que sigui sub-23, que sigui jove, i que l'eix de la defensa sigui un central major, o sigui un sènior, per acabar d'apuntar-la a l'equip. Al final, estava dibuixant aquí una mica la plantilla, al darrere, si és que juga amb tres centrals i no dos, tens a Genaro Fornés per l'esquerra, tens a Kaiser en el mig, tens a Bonaldo, que et pot jugar en el mig caient també a la dreta com a extern, tot i que et pot jugar, perquè al final és la seva posició com a pivot, tens a Carlos García Díaz, i et faltaria aquí algú més per acabar d'apuntar a aquesta zona. La resta és que més o menys està tot doblat, excepte la posició de lateral dret.
Jo sí penso en Bonaldo.
I l'asterisc, perdó, de l'esquerra, amb Pau Fernández.
Correcte.
Però amb Genar també, que pot actuar arribat al cas.
Jo, en aquest sentit, si m'he d'arriscar, estic molt a la línia del que diu l'Adri. Veig a Bonaldo que si ha de jugar de central el puguis fer servir com a central al mig, per dir-ho així, fer un Kaiser, i que puguis estar buscant, o que necessitis ara mateix per acabar-ho de rodonir, un central que en un moment donat pugui jugar-te per fora com a dretà, i arribat al cas, i ja és molt enllà, en algun moment que el poguessis fer servir com a carriler. Això, si no vas després a per un carriler sub-23, que jo crec que va més per aquí també la idea de que Ton Ripoll la competència directa li doni un jove, i que aquesta última peça de mercat sigui per un central que se mantengui, un central Kaiser, o si ha de caure que caigui cap a la dreta una miqueta, que és la que queda més coixa ara mateix dintre de l'estructura. Però és que no hi ha molt més, perquè la resta és el que heu dit, és que al final moltes posicions, si no gairebé totes, ja les tens doblades, només de sèniors, en algun cas amb algun sub-23, però només de sèniors. Després ara ja falta, que no és poca cosa, acabar-ho de complementar amb les peces sub-23, que és el que et pot fer, que t'ajudi a jugar, de dir, si has anat a per un central més pur, doncs està clar que aniràs a per un carriler jove, perquè no pots deixar la dreta tan buida, no? Però que puguis jugar amb aquestes peces sub-23 per acabar d'arrodonir l'esquema de plantilla.
Deixa'm aclarir, Vituri, que estic dient un central perquè queda una fitxa sènior, no que només s'hagi de fitxar un central, o sigui que tu pots incorporar a un central sènior i a un de sub-23, que una cosa no treu l'altra, i així acabes de doblar.
És que si de fet el central que ara estem parlant sènior fos aquest central més de poder jugar per fora, hauràs d'anar per un central que li doni cobertura a Kaiser.
Sí, sí.
Entenent que Bonaldo també pot ser aquest complement en un moment donat, però que sí, que al final falten peces sub-23, igual que diem que la davantera ja està coberta, però que falta un, o que segurament hi haurà un tercer jugador d'atac sub-23, com segurament hi haurà algú més al mig del camp sub-23.
Les bandes, és que al final pots jugar amb aquesta... Sí. Tens flexibilitat
ara. El sub-23, al final, el que t'han de servir, i de més qualitat, és a dir, no crec que siguem... No, que estiguem inventant res, i ara diem, i és probable que aquest sub-23 esperis a que siguin jugadors, com ha passat en anteriors ocasions, cedits d'equips de superior categoria? Molt probablement, i aquí sí que crec que podem anar més cap al final de mercat, que se m'entengui, aquell jugador de l'Espanyol B que està fent la pretemporada a les ordres de Manolo González, però que a última hora no es queda en el primer equip, però que a segona federació potser... el Girona el mateix amb Mitchell, el Barça amb Hansi, aquest jugador de categoria superior o d'equip sènior o d'equip A de superior categoria, que a última hora de mercat doncs es quedi aquí a mig camí, fins i tot l'Andorra, que està a segona A, que pugui tenir algun jugador jove que diguis, hòstia, és que el meu filial el tinc tan enrere que mira, tenir un nano, no? Doncs aquí és on crec que, i aquí sí que m'atreviria a dir que el mercat se'ns pot fer llarg. Voluntàriament buscat, allò de dir, no tinc pressa. Ja aniran caient de madurs alguns jugadors que a última hora es quedin, hosti, doncs mira, una oportunitat que se't presenti de mercat a l'últim moment.
I que queda un mes i mig de mercat. És a dir, l'any passat vam tenir l'experiència, per exemple, amb el tema de la porteria. que el Sabadell va decidir prescindir de Froy per incorporar Ortega. Per tant, és molt llarg, poden passar moltes coses. Hi haurà partits de pretemporada i
mira,
també...
Mira, si hem anat ràpid, que sempre em recordo, perquè potser és el cas més flagrant del que jo he viscut en 24 anys aquí al Sabadell, que hem començat una pretemporada ajornant una setmana l'inici perquè no hi havia ni peces suficients per començar un entrenament en condicions, eh? I això no fa gaire temps. Clar, el dimecres, el primer entrenament és que et presentes entre jugadors de la primera plantilla més els del filial que puguin venir a complementar, perfectament superes els 20 i escaig jugadors, eh? Per fer un primer entrenament, que sí, que després molts cauran o no vindran o s'aniran directament al filial i no es quedaran, eh? Però comptant que hi ha jugadors descartats o futurs descartats que molt possiblement dimecres també siguin a l'entrenament, perquè bé, això pot passar,
sí, i tant, i tant.
Molt fàcil, eh? Que tant el porter, jo gairebé sempre aposto ja més per dir que és Gianni el que no seguirà, però bueno, tant el porter que no continuarà com els dos noms que ja hem dit per activa i per passiva, de Javi i de Tico, dimecres hi són, eh?
Sí,
sí. Jo, i ara em tiro de la moto i em tiro el triple sense cistella directament. I potser algun acaba convencent a Ferran Costa. Jo ho dubto veient una miqueta els moviments que està havent-hi de planificació. Però qui et diu que, jo què sé, que Ferran Costa veu a Tico Iniesta, per dir un nom, eh? Que no, i diu, hòstia, doncs... pues, ja no ho tinc tan clar. Ho dubto. Mira, veient com s'està planificant, ho dubto.
He fet la plantilla aquí dibuixada malament.
No la vols ensenyar a càmera?
No, perquè no s'entendria res. Surten 23, si comptem ja a Coixa, a Ugés i porter Tico Javi. 23. És que és una...
Sí, això només
sense comptar
plantilla,
filial.
Primera plantilla.
Sí, sense comptar filial.
Sí, sí. Imagina't.
Sí que altres anys tenies allà una desena de nanos que deies fins i tot, hosti, però aquest...
Alguna prova.
Qui és? Sí, alguna prova. És qui és aquest que ha aparegut, sí, sí, aquí. I començaràs dimecres els entrenaments
i que m'imagino que els Alia Càmera i companyia també apareixeran.
Hi havia jugadors que tenien contracte, que va dir ara no recordo exactament,
no,
sé que,
o,
sé que
o algun jugador del filial dels que has incorporat
també.
Que sigui en
crec que Alonso Zamora, que puja a juvenil, no sé si està ja per entrar a
la idea és que pugui estar en dinàmica
de primer equip, no? Equip. Per això dic que al final són gent d'aquest projecte Lino que comentava.
És veritat que l'any passat va acabar tocat, anem a dir-ho així, i que també s'ha d'acabar de recuperar, però que algun jugador dels que ara s'estan anunciant aquests dies que el club no deixa d'anunciar jugadors pel filial,
sí, sí,
que algú pugui venir amb condició, sí, sí, de dir, ha fitxat amb la condició de que estarà en dinàmica.
Que fa per temporada, sí.
Això, que estarà en aquesta dinàmica.
Perquè deies, Àlia, per exemple, que té contracte, Ivan Tebarno perquè està lesionat de llarga durada, però eren jugadors que continuen...
Ja tenim rival pel primer partit o no? És que com no us vaig veure el divendres, veu dir alguna cosa? No, no, eh?
Quina barra.
Estem igual, no?
Sí, després diu, no, és que dura molt els motels, ja, i pretén que fem l'hora i quart de l'altre dia més l'hora d'avui, saps? O sigui, de fet, jo aviso, en 10
minuts... A les 2 estàs a dinar,
no? No, crec que són les 2, 5. En 10 minuts he d'anar a l'altre estudi a fer l'informatiu.
Va,
però...
parlem d'Izan,
va.
No allarguem més l'agonia de la gent.
I t'esperen si fa falta.
Diu Roger Manet que és el tapat, per cert, sí.
Ell
és el tapat, que es tapi, millor.
No, sí, millor, sí, que, millor que es tapi. Millor, sí, com a sub-23, també.
Sí. Ah, mira,
avui sí que ens veu el Roger.
El Talamut parlava també, per cert, de Fran Rivera, eh?
Sí, també,
un altre nom, sí. Un altre dels jugadors del projecte.
Havia estat amb problemes físics la temporada passada, però bé. Dimecres sortim de dubtes. Izan González, és
sí,
el cognom?
González.
Què? Perquè parlava cazurreando d'aquest interès del Sabadell, juntament amb el de l'Espanyol i amb el del Girona, tot i que el Cornellà no estava posant facilitats per la seva sortida.
Quins companys de viatge, eh?
Ni les posarà.
Si algú és especialista,
però és que no té cap
no baixar-se del burro,
no té cap necessitat de fer-ho.
És Andrés Manzano i el Cornellà.
S'especulava per ser el Andrés Manzano al Barça, sí, sí,
amb Alex Sanko de mà dreta.
Sí.
És un gestor esportiu, anem a dir-ho així, que si té fama d'alguna cosa és que és molt dur a les negociacions i que a més gairebé sempre té la paella pel mànec,
és
amb la
que
qual
és això,
cosa,
aquesta és la clau.
Això el fa ser molt fort, molt fort, vull dir, en aquest tipus d'operacions. Jo, si m'hagués d'arriscar, Izan sortirà molt tard. Ara és quan m'ha passat, l'anuncien.
I som nosaltres.
I a risc ara mateix de desanimar algú, no serem nosaltres.
Jo, mira, jo fa setmanes que vaig dir aquí al motel que jo creia que aniria a l'Espanyol i que creia que estava bastant fet. M'he estat informant una miqueta. Aquí el tema és que Ethan té contracte, un contracte llarg, un contracte amb una clàusula que no la sé xifrar, però que no és de dos duros, és un contracte suficient com perquè el Sabadell no pugui afrontar un traspàs, perquè ens entenguem. I a partir d'aquí, clar, el Cornellà no té cap necessitat de vendre'l. És veritat que ha fet fórmules com, per exemple, una cessió en el cas de Pedro Soma, que ha estat cedit al Barça, entenent que pot revaloritzar el jugador, però, clar, estem parlant d'un jugador superjove, en el cas de Soma, que se'n va al filial del Barça, i que això és un aparador brutal, encara que la temporada hagi acabat com ha acabat en el cas del Barça Atlètic. Crec que el Sabadell ho té pràcticament negre per fitxar-lo, és impossible, jo crec, o molt difícil de fitxar-lo.
Fitxar-lo impossible.
L'única via escletxa que puc trobar és la de la cessió, però tampoc acabo de veure que realment siguem un aparador tan gran pel Cornellà, ja, a ulls del Cornellà.
Pel Cornellà no, però...
Per la categoria sí, òbviament.
Però tu imagina't, que sigui previpàs per un dels grans. És a dir, jo on veig la possibilitat és fitxar pel Girona i en lloc d'anar cedit o jugar amb el seu filial, amb el filial del Girona em refereixo...
Llavors estàs anant un pas més enllà.
Clar. Llavors ja és propietat del Girona o de l'Espanyol.
És dir-li al Girona, el fitxes però me'l deixes a mi, que jo te'l foguejaré a primera federació i no a tercera.
Perquè
es fugeixi a segona
amb l'Espanyol B o es fugeixi a segona amb el Girona B...
Que vingui a primera.
Que fugeixi a primera amb el Sabadell. S'ha dit, torno a dir, no via Cornellà, sinó via Espanyol i Girona.
Doncs ho diem ara.
És dificilíssim.
Sí, tot passa perquè o Cornellà, o Girona, o Espanyol,
o un altre,
és igual, vulguin posar calés sobre la taula.
Sí, sí.
Si no, és impossible. I segons tinc entès, el Cornellà ja hauria rebutjat una oferta d'un d'aquests clubs.
No, diré que no són nosaltres.
Que no són nosaltres, òbviament. Que no és el Sabadell, òbviament. Perquè en vol més. Amb tot el seu dret. O sigui, al final és una situació d'estira i arronsa en la que m'imagino que el jugador vol projectar-se més amunt, que el Cornellà, com deies, té la paella pel mànec perquè al final el jugador té contracte en vigor i no té tampoc una necessitat angoixant de dir és que o el venc o si no, no sé com en sortir-me'n. I veurem com acaba la pel·lícula. Però és evident que no acabarà pagant poc qui se l'endugui.
No.
I llavors ha de ser un club que, com l'Atlético Madrid, en el cas de Javi Morcillo, vegi molt clar que el futbolista, crec que és 2004, crec, però que el jugador té una projecció i que aposten per ell deixant-se els calés. Però dir-ho és molt fàcil, però els has de posar.
Jo parlava aquest matí amb algú i li posava l'exemple de quan va sortir la notícia que el Real Zaragoza volia Morcillo. Perquè ens entenguem, és a dir, el Zaragoza hagués pagat per Morcillo al Sabadell? No. Podia? Segurament tampoc, tot i que les xifres no... me'l fitxa l'Atlético de Madrid i me'l cedeix a mi? És una possibilitat. Doncs jo parlava d'aquesta operació a 3, és a dir, esperar tu ser el Sabadell, que evidentment no es pot permetre a Ethan, no es pot permetre una operació que va per sobre de les 3 xifres, que se m'entengui. O sigui...
De 6.
De 6, clar, evidentment. Ja el miler ja el deixo de base, no? Una operació que va per aquí. Passa d'aquestes 3 xifres tot l'operatiu, eh?
L'oferta que ha rebut el Cornellà i ha rebutjat era inferior a això.
Sí, però després has de pensar en la fitxa del jugador.
Ah, no, clar. Jo dic el traspàs.
Jo parlo de tot el muntant,
no,
és a dir, clar...
No, clarament superior al 100.
No és només el que tu li has d'oferir al Cornellà. Què vulgui el Cornellà, més a més...
No, és que jo, imagina't, o sigui, jo estava pensant en el traspàs. O sigui, quan parlaves de 100.000, estava parlant en el traspàs, imagina't.
Jo parlo de tota l'operació, tot el que et pot costar al Sabadell, o a qui sigui, el que li pot costar tenia Ethan la temporada que ve, va per sobre de les 3 xifres milers. Segur, pel que cobra el jugador o pel que li hauràs de pagar el jugador i pel que ja s'està veient que està demanant el Cornellà. Jo no sé la xifra que diu l'Adri, però no la conec. Però si ja estem parlant que a l'Espanyol li has rebutjat la primera, serà que el Cornellà, a l'estil Sabadell, en Pau Fernández, que se mantingui
sí,
en el símil,
sí.
Entenc que diu no estàs venint a pel jugador amb el que jo valoro aquest jugador.
Correcte.
I en el cas del Sabadell en Pau Fernández, que se mantingui, i el cas del Cornellà amb Ethan, és necessitat de diners, allò de dir m'hi va això, i més el Cornellà, no m'hi va això. O sigui, el Cornellà, torno a dir, si alguna cosa té fama, és...
L'únic hàndicap que pot tenir és que el jugador apreti fins a on pugui, de dir, jo no vull jugar a tercera federació, sí, cedeix-me però... on sigui. És l'únic, però la resta...
Podria ser.
Però ja està.
Podria ser. per això et dic, jo veig que
perquè
sí,
esportivament parlant, evidentment t'interessa, igual que el Sabadell, Pau Fernández, que continuï, si el, a nivell de calés...
Si el Sabadell té alguna opció, torno a dir, per mi, i no és, aquesta no és informació, és sensació barrejada amb aquest, tota aquesta altra informació, eh? L'opció passa perquè, torno a dir, he parlat del Girona i l'Espanyol perquè són els dos noms que sortien a, em sembla que has dit que havia estat l'Àngel García, no? Sí. Qui ho deia, però igual, que em val el Barça, em val el Barça també, que ara el Barça es posés allò calent i digués, ah, anem a per aquest nano i un cop ja és propietat meva, per tenir-lo a segona el deixo a un bon camp, a un club amb projecció, com és, o amb un bon aparador com és Sabadell, no ens enganyem, això no és perquè siguem nosaltres, però és un bon aparador, i me'l puguin cedir una temporadeta. I aquí el Sabadell, doncs mira, tregui profit d'aquesta operació a tres bandes. Si no va per aquí, si no va per aquí i sigui propietat del Sabadell, jo crec que és impossible, vamos, és que em sorprendria tant com que algú ara de sobte, que algun dia haurem de parlar, també dels nous companys de viatge que comencen a haver-hi pel club, que també és bona notícia, econòmicament parlant, però que algú es posés molt, molt, molt encès i digués, toma, vamos a por él. Trencaria també, i ara ja m'hi poso més enllà, amb la línia que marca el propi club fins ara. És a dir, estaries fent en una operació...
M'espereu?
Sí, home,
me'n vaig a fer notícies migdia.
El que no has fet fins ara, Pau, amb altres operacions, és a dir, quan has hagut d'anar gairebé en secret, en molt secret, perquè d'aquest secret de no desvetllar els teus moviments t'hi va de que una operació que et val 4 no s'incrementi a 6, ara em sorprendria que anéssim a tornar-nos bojos al final per un jugador de molta qualitat. Hem parlat abans de Quadri, jo crec que Ethan encara és més reconegut per la gran majoria.
Si has de fer un mig del camp aquesta temporada a segona federació, Morcillo, Quadri, Ethan.
Sí, 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 segur, segur, són el top 3 de...
I Urri perquè no ha tingut regularitat, pel que fa a les lesions, però...
Anava a dir, i perquè no era sub-23.
Ja. Sí, sí, però... evidentment, si fa el sub-23 són aquests 3.
Sí, sí, clarament són 3 jugadors que han trencat la porta, no és que hagin picat, és que l'han tirat avall i s'hi han recreat tots 3 que has dit. I està clar que Ethan és un jugador que, bé, els 3 partits que hem jugat contra el Cornellà aquesta temporada, comptant el de Copa Federació, no vull equivocar-me, però temporada, el gol de Cortés allà en extremis, sí. Els 3 partits que has jugat contra el Cornellà, si algú ha destacat en els 3 partits del rival, és un nano petitó, amb la melena gairebé fins al cul, i que era capaç de fer paraboig a mig equip ell sol amagant la pilota i fent treballar a tot el seu equip i fent funcionar tot l'equip. Llàstima, tant de bo, eh? Tant
deixem
de bo,
aquí
tant
aquesta
de
carpeta.
Sí, sí, perquè aquesta, si es dona...
Va per llarg, no?
Jo crec que aniria per molt llarg.
Però insistim en aquesta... en aquest concepte, que si Ethan, en l'hipotètic cas que arribi a jugar al Sabadell, hipotètic, que cadascú posi allò al tant per cent... seria via cessió d'un equip que l'ha comprat prèviament l'ha adquirit prèviament en propietat.
Sí, perquè si ha de ser cessió via Cornellà, jo ho veig, com diu l'Adri, poc probable. L'aparador, igual que per un equip de superior categoria, que l'aparador sigui primera federació per no baixar-lo al seu filial, és un. Pel Cornellà revaloritzar el jugador veient les ofertes que té damunt la taula o que hipotèticament o presumptament té damunt la taula que acabi cedint-lo al Sabadell, igual que quan ens hem de posar medalles pròpies diem que hòstia, el Sabadell està molt bé i ens l'estimem molt, crec que no seríem el millor aparador perquè el Cornellà ara digui no li venga ningú i a més el faig jugar a primera federació amb el Sabadell. M'estranyaria, no és un impossible, però m'estranyaria. Tampoc conec les relacions personals entre la direcció esportiva del Sabadell i Andrés Manzano. Parlem molt d'Andrés Manzano perquè, tot i que algú digui oficialment no sabem què és dins del Cornellà, diguem-ne que és tot. O sigui, el club és el que Andrés Manzano vulgui que sigui i no s'hi posa de president o d'entrenador perquè no deu tenir temps l'home de més coses, eh? No sé, a lo millor a vegades també funciona molt la relació personal. Ara, faig aquí una hipòtesi absolutament inventada, eh? A lo millor Lucas Viale té una relació extraordinària i Andrés Manzano diu, mira, pues només per quadrar-me, no només no el venc a l'Espanyol i no només no el venc al Girona, sinó ara pels meus nassos que aquest anirà cedit. Jo ho dubto, però vamos, apostaria pel que has dit, que si ha de sortir o si ha de venir... arribaria via cessió d'un equip de superior categoria.
Per cert, tiro un moment enrere. Abans, no, així li donem temps a l'Adri que ho ha de comentar també.
Donar-nos les notícies.
Els dos, ens dona els esports avui. Abans dels dos punts que tinc per aquí apuntats. Sortien, apareixien també aquí un parell de noms pel que fa a aquesta última fitxa sènior, tirant cap a l'eix de la defensa, dos exarlequinats, com Jaime Sánchez i Aleix Coc. Havien sortit aquí al xat. Ho dic perquè... En el cas del primer, ha aparegut en algun compte d'ICS per encetar la seva tercera etapa al Sabadell, tot i que la primera no va arribar a debutar, i en el segon perquè torni un dels herois dels grans herois de Marbella, a més, que s'ha desvinculat de l'Algeciras i que està sense equip. Mm-hmm. Són noms fàcils, especialment el de Aleix Coc, de vincular-lo al Sabadell.
Sí, jo de Jaime no puc opinar, o sigui, pel que he vist tot rumorologia a xarxes, els que el pretenien o el pretenen, veig complicat. Que no dic que no, veig complicat si fem cas a aquests noms que el vinculen, però no tinc informació, per tant no especularé més. En el cas de l'Aleix Coc, a part de que sigui un nom d'aquests recurrents cada estiu o els últims estius des de que va marxar, per les gestions poques o moltes que hem pogut fer a les tres bandes, anem a dir-ho així, jo crec que el jugador estaria predisposat a venir. Seria una de les places que el podria il·lusionar amb jugar la temporada que ve, tornar a casa, tornar a Sabadell, o sigui, el record que tenim la majoria, per no dir la totalitat, de l'Aleix Coc és boníssim, però jo diria que el record que té ell del Sabadell és tant o millor, fins i tot, de com se'l va tractar, de com va estar aquí, de com li van sortir les coses aquí, que també a vegades això, fins i tot, tot i les lesions que va patir, el regust global és molt positiu per les vegades que hem pogut parlar amb ell i ens hem trobat pel futbol, pels camps. Em costa creure que sigui l'opció prioritària en aquesta figura. Em costa, torno a dir, pels moviments que ha fet el Sabadell fins ara. Jo estaria encantat. O sigui, ara a títol personal, jo estaria encantat de la vida, però ho dic així obertament i gairebé li dic a la càmera si ens està veient Lucas Viale o si ens està veient Pau Morilla o si ens està veient Adam Rothstein, jo estaria encantat de la vida. Però ho veig complicat. Però és evident que és un perfil que s'assembla o que pot encaixar, més enllà que per gustos els colors, pot encaixar en aquesta figura que estàvem dient abans, d'un central que en un moment donat, parlo de l'Aleix Coc sobretot, tot i que Jaime Sánchez en val igual, l'hem vist actuar fins i tot de central
extern
dretant,
sí.
Per tant, compliria aquest perfil. No dic que en el cas de Jaime no m'il·lusiones, però home, a la balança jo crec que Jaime ens entendrà si diem que si allò ens fan triar entre l'un i l'altre, ni que sigui per un factor emocional personal, doncs jo em quedaria amb la possibilitat de que l'Aleix Coc pogués venir a... Jo diria que fins i tot a tancar un cicle, no? O sigui, va haver de... va sortir, i si ara vingués aquí a rematar-ho...
Sí, perquè a més va sortir en un moment de dificultat econòmica pel Sabadell, sí, que tot fer un esforç en el seu dia, doncs és evident que aquells greus problemes econòmics que tenia, doncs, van impossibilitar que continués a l'Aleix Coc, que va trobar aquesta sortida al... Yeah. Adrià, ui, clar que sí, mira el que acabes de fer.
Has tocat la càmera de tal manera que has tornat boig a tothom, ara hauran de venir els companys a...
Mira, entrada triomfal l'Adrià Arroyo a l'estudi,
no, mare meva, la que has liat. Bueno, ara...
Amb el 47 de...
Entre l'Ortín i la Rocío segur que venen aquí a quadrar això, perquè la càmera ha fotut una punta de peu que l'ha enviat a l'estudi al costat.
El 47 de peu.
Ens has donat els esports, ja?
Sí, us he donat l'esport. De fet, he dit que Izan està fitxat, ja.
O sigui, has anat a mentir, no has anat a donar l'esport.
Bé, estàvem parlant de dos noms propis, Adri, Jaime Sánchez, sí? I Aleix Coc.
Ah, i què heu dit?
No, el tema de Jaime, el que dèiem, que havia sortit alguna...
Que jo vull a Aleix Coc i que tu eres més de Jaime. Això,
A mi em cons... Bé, de fet, heu parlat d'alguna cosa d'on van?
No, de Jaime he dit que jo no tenia informació.
Em deien que podia tenir marcat cartell a Galícia, a Jaime, parlo. Que, ostres, hi ha gent que està, per exemple, el recent de Ferrol, que està fotent calés sobre la taula a l'hora de fer la plantilla. Lugo també se'ls està gastant en aquella zona. No sé si és a Malata, si és a l'Anxo Carro, però em deien que a Galícia hi havia algú que apostava per ell. No sé si es concretarà, si s'ha anunciat alguna cosa, si no. A mi se'm fa difícil, també, se'm fa difícil, però... però no és descartable. Al final és un perfil de jugador que coneix la casa, que ve d'uns anys realment molt bons a Corunya, havent tornat al Depor, allà on com a mínim ha de ser per dimensió, i no sé, veurem on acaba Jaime, que també és un perfil que podria acabar a l'estranger perfectament, per perfil de jugador, però o sigui, em refereixo per jugador contrastat, que ve de segona divisió i que no sé si tindrà alguna porta a segona divisió, però és difícil, algú es podria animar també, però no...
No és el moment perquè ens desviaríem molt de la pel·lícula, però déu-n'hi-do la quantitat de jugadors de primera federació que estan acabant a l'estranger.
És normal, l'altre ja ho vam explicar.
Però jo crec que és, aquest any la xifra m'està sorprenent.
Sí, de Diego Camara no hem dit res, no? Ha marxat, ha confirmat ja Lokeren, sí, ho vam dir en el seu dia, però sí. Lokeren de Bèlgica, crec que és segona divisió belga, crec. Jo ho veig normal, perquè al final... No ens enganyem, o sigui, portem 4 anys de la categoria, em sembla ja, i futbolísticament parlant és un salt brutal, però econòmicament parlant no és allò que s'esperava començant pels clubs, em refereixo a nivell d'ajudes, de finançament, i acabant pels futbolistes. Llavors, si tu tens l'oportunitat pel cartell que et genera estar a la categoria de marxar a l'estranger i que se't valori a nivell contractual, a Polònia, a Xipre, en lligues més exòtiques, estil Vietnam, estil Hong Kong, estil Golf Pèrsic, Albert Ramis Luque ha acabat, no sé si era Qatar o per allà també.
Qatar, sí.
Qatar, no? Al final, ostres, tu ets un jugador que aquí no et retiraràs, o sigui, no, hauràs de continuar treballant un cop acabi la teva carrera futbolística, que vés a saber si durarà 2, 3, 5 o 10 anys més. Si te'n vas a l'estranger, saps que no sé si et retiraràs definitivament, però sí que faràs molts més cèntims. En una carrera tan curta i amb la possibilitat que se t'obre ara i que abans no tenies, és normal que la gent vagi a l'estranger. O sigui, al final, per què els davanters centres quan fan gol a la categoria no continuen mai a la categoria, o pràcticament mai a la categoria, perquè el gol va cotitzat, i si te'n vas al futbol professional bé, i si no te'n vas a l'estranger. Després hi ha molts matisos, hi ha famílies, hi ha temes humans i personals, i gent que diu que no vol anar a l'estranger ni de broma. Però home, és que si per fer la nostra feina de cop i volta ara truqués, no sé, Ràdio Hanoi, i et digués que fent-la exactament igual cobraries 5... Perdó, no estic dient amb això que sigui pedraza al cas, perquè és que estic dient Vietnam i sembla que estigui parlant d'ell. No estic parlant d'ell perquè desconec la xifra, però qualsevol perfil de jugador que per la seva feina li paga 3, 4, 5 vegades més a l'estranger, jo ho faria la maleta segurament, tot i que a casa potser ara em dirien que...
Home,
que
sí, aquests diners que... jo crec que sí que faries la maleta, però bé, això ja...
Deia per aquí igual d'Urri que el nou de l'UCAM a Mèxic, el nou de l'UCAM
sí, del Campo, de fet ja venia de l'estranger, o sigui, ha vingut per crec que mitja temporada i ha tornat a marxar, sí.
Bueno, que ens hem desviat una estona del tema mentre
esteu
tu...
Esteu parlant del nou de l'UCAM, o sigui...
Sí, no, però que ens hem desviat una mica de la pel·lícula mentre
estaves fent... Bon jugador, Rubén del Campo.
Mentre estaves fent l'informatiu. Deixem aquí, en aquest cas, aquesta informació que comentaves també, Sergi, del tema Aleix Coc, crec que ha quedat prou clar. Un parell de temes més abans d'acabar, que veig a l'Hortín que fa mitja hora que té allà la imatge preparada de Miguelete amb la samarreta, amb aquesta segona equipació
ja no
del,
veritat,
del Sabadell. Veritat. Us agrada o no us agrada aquesta segona equipació del Sabadell? Va, qui vol obrir el...
Que comenci l'Adri.
No.
No, eh?
No m'agrada. Sí, no m'agrada.
No. No el deixis matisar.
No, o sigui, jo accepto que dels gairebé 500 que han votat a l'història de Ràdio Sabadell, si agrada o no agrada, jo sóc dels pocs que ha dit que no, i és molt respectable, o sigui, la gran majoria, el 89% dels seguidors de Ràdio Sabadell han dit que és, mira, aquí està.
Com diria Lillo, no, por favor, tú tienes derecho.
Ah, ja me diràs, l'opinión mía sobre no vale nada, la reproducción de las mariposas en Camerún, ja me diràs, no? Pues, no, o sigui, evidentment no sóc expert en moda ni res d'això. Si la samarreta com a tal és xula, sí. Sí, és xula, és bonica. Em sembla representativa del que és el Sabadell? No. Entenc que en una segona equipació es pot jugar més.
Ara.
Aquí està el tema.
Sí,
ara.
Sí.
És que noi.
Jo sóc un...
Tu ets un ferm defensor de la, sí, de la vermella.
Gràcies per dir-ho així, perquè anava a dir una cosa que
sí,
no era políticament correcta.
Sí,
hooligan m'agrada més. M'havia utilitzat un verb, o sigui, una paraula més pujada. A mi m'agradaria que fos que el quadre... O sigui, per mi, un dels problemes a l'espera de veure-la jugant és que els quadres es veuen poc. Jo hagués marcat més encara la diferència de colors. I ja no parlo de tema cromàtic, tant més. O sigui, al final ha tocat el rosa, igual que altres anys has anat de daurat, de verd, això és... A mi m'agradaria, per exemple, que fos la segona, vermella i blanca, m'agradaria, sóc un clàssic i no passa res. No es pot o no es considera adient perquè potser has de fer-ne una tercera, ho entenc. Toca el rosa? Toca el rosa, em sembla bé. Jo hagués marcat més encara. I... és que jo tinc una pedrada personal, que és que a mi m'agradaria que la primera i la segona fos la mateixa, canviant els colors i ja està. I més una primera com la d'enguany, que és preciosa, canvia-li els colors i ja està.
Jo no, això estic d'acord, eh? A mi m'hauria agradat que la segona també portés el coll.
Ah, dir, si... mira que...
No. Aquest detall que tu comentes.
Sí, jo si la estic d'acord amb... que la línia vintage jo l'hagués mantingut també amb la segona equipació. O sigui, en això estic d'acord. Amb tota la resta, a mi m'encanta la samarreta.
A mi no m'encanta, m'agrada.
A mi m'agrada.
Tenim el semàfor sencer, eh?
Sí, a mi m'encanta. O sigui, i crec que la combinació del rosa i el negre sí, és una combinació que m'encanta.
No t'hagués agradat més, per exemple, la mateixa exactament, però amb negre? O sigui, fer el quadre negre-rosa, rosa-negre?
No.
Jo, en canvi, m'hagués agradat més ja, perquè això són gustos, eh? Perquè es notaria més el quadre.
L'únic però...
Hauria d'ensenyar el missatge de mateix que ha enviat Roger Benet per privat, eh?
L'únic però que jo li poso a la samarreta, si li he de posar un però, és el que estàvem dient. És que jo hagués mantingut, o sigui, hagués agafat com a patró de disseny, no de colors, de patró de disseny, la primera equipació, i aquest any anar amb el coll...
Sí, a la primera i a la segona. Jo estic d'acord.
Però jo... perquè també sóc un romàntic dels 80 i m'agraden les samarretes amb coll, i llavors, per això ja vaig dir el primer dia, no sé si era amb tu, Adri, o amb tu, Pau, o amb els dos junts, que vaig dir que l'únic però que li posava a la primera equipació és que a mi em sobraven els botons. M'agradava el coll, però em sobraven els botons. Jo preferiria un coll tancat amb la solapa per dalt, però sense que es pogués obrir, més enllà de que ara s'obre, si obres, tapes
l'escut. Hi ha coses també... que això al Vituri li fa una mica de toc, també, que... No, sí, no passa
no
res.
No està ben alineat la...
No.
Hi ha un centímetre, que un mil·límetre...
Hi ha detallets molt xulos. A mi el 1903 aquí en el coll m'agrada molt, per exemple, que fins i tot es podria combinar, arribat al cas, amb un coll de camisa, eh? O sigui, fas el 1903 i que pengi després per aquí dalt el coll. I ara estem anant molt al detall, o sigui, són coses que... Però que la primera equipació, per exemple, aquí al darrere, tingui una cosa, una insígnia al dalt, que sigui diferent de la segona, és com, ostres, fes la mateixa.
Però això s'està portant molt, eh? Sí, sí. O sigui, això, en línies generals, jo crec que tots els equips ens estem acostumant, i seleccions, a que...
Fins i tot canvien l'escut.
Això és una altra cosa que jo no accepto.
Amb això no ho accepto, jo tampoc.
L'escut és com és, i això de canviar-lo i posar monocromàtic.
Estic d'acord. Fer un escut dels 120 anys, quan no són 120 anys, jo no ho faré. És broma.
Jo, diu Roger Benet, si això és... Motel Suïssó, l'entrecosturas de televisió espanyola.
Mira, el que ha enviat per privat no, Roger Benet...
No era Maestros de la Costura?
Maestros de la Costura,
entrecosturas,
sí.
Entrecosturas per Roger Benet. Sí, ell ha enviat la de camuflatge que va fer servir el Sabadell.
Terrorisme gràfic, o sigui, allò va ser...
Dit això...
No sé si ho heu parlat
i si s'ha dit, eh? Ja et dic que he estat molt desconnectat. Això es combina amb pantaló rosa... o es combina amb pantaló blanc, o es combina amb pantaló negre, que entenc que no el negre per allò de la foscor del pantaló, però bé.
No, jo crec
que queda maco amb negre.
Jo la veig bé amb negre. A mi m'agradaria amb negre, de fet, aquesta combinació.
Jo el que no sé si és que el pantaló negre, el dia que no puguis jugar amb el blau, te l'acceptaran negre.
Espero que sí.
Aquí és on vaig, eh? No, és que... per això vaig. Jo ho dic perquè la primera vegada que vaig sentir a parlar d'aquest color, d'aquesta samarreta, el debat era si pantaló rosa... amb els detalls negres igual, eh? El lateral...
Ostres, llavors no... A mi...
O pantaló blanc. Perquè el pantaló blanc també et servís
per la primera
equipació.
Quan has tingut,
no
per exemple...
Està, i no ho he parlat amb ningú, com esteu comprovant, és... Pantaló negre, a mi el que em genera el dubte és... Queda molt maco combinat, molt maco aquí, però no sé si et pots trobar el típic àrbitre Torra de Llonces...
Sí, que el Rico Pérez no et deixi jugar.
No, que digui blau no...
Negre
i negre tampoc, que... perquè l'altre equip el porta blau fosc, per dir alguna cosa.
L'última vegada que vas tenir una segona equipació fosca, una de les últimes, que era la de la Torre de l'Aigua, tenies previstos pantalons taronges i pantalons negres, també per si...
Sí, va jugar amb els dos, de fet, crec.
Amb aquesta combinació.
No vam jugar mai amb pantaló blanc, amb aquella samarreta?
Pot ser que alguna vegada...
No, perquè tenies el taronja. Jugaves amb taronja.
Però pot ser que alguna vegada allò...
Em vol sonar, però no em diguis. No, segurament era el taronja.
A mi em sona, no sé si el collà o de taronja...
Quan tenies la verda i blanca, alguna vegada sí que havia jugat de...
Sí,
havia jugat de blanc i de negre.
però de blanc havia jugat algunes vegades amb,
sí,
amb la,
sí, que sí.
La taronja hauríem de revisar, no pot ser, pot ser. Dit això, jo el que volia dir simplement del tema era que estic d'acord amb el tema del degradat, crec que el degradat de l'Arlequinat hauria de ser una mica més, més marcat. A mi m'agrada la samarreta, però em passa una cosa, que és que de les dues finalistes, bé, de les quatre finalistes,
ah, sí, coincideixo,
m'agradava més l'altra.
La Bordeus
i Groga.
O Daurada, no sabem bé.
Vau mirar.
És que era una tonalitat que quan la vaig veure en fotografies em semblava a vegades mostassa, a vegades...
Us vau fixar amb, sí, amb la votació com va anar?
Sí, sí, sí.
Ostres,
sí, sí.
Tots els que van votar per aquella estan fora,
estan fora, sí, sí. Sí, sí.
És conya.
Castigat.
Per això dic, per això
dic. Cortés es va salvar a última hora,
eh? Iurri també van fer allò el traspàs a última
hora.
Per cert, que una cosa és que no m'agradi el disseny i una altra cosa és que m'agrada, per exemple, molt... No sé ni... com es diu, Grafitex, em sembla que és?
Grafitex.
Em sembla preciós tot el que fa. O sigui, no crec que sigui una samarreta simbòlica del Sabadell, que diguis, ostres, però la feina, el confiar en algú així, que fa coses tan xules i que se la juga, i ara dic al club, el club pot apostar per fer-les ell i ja està, o pot apostar per fer de catàleg i ja està. A mi confiar en algú com aquest dissenyador i que siguin propostes arriscades, que generin aquest punt de debat, sempre i quan després hi ha coses bàsiques, quadres, la primera equipació, com ha de ser, etc. Que això, la primera és de 10, la de l'any passat era de 9,5 i la d'enguany és de 10, la segona genera aquest debat.
Sí, per tu és així, eh?
9,5.
Jo el 9,5 el poso aquest any i el 10...
L'any passat?
Sí. I mira que m'agrada el coll, eh? O sigui, m'agrada l'elecció d'haver posat el coll de camisa que dius tu o el coll de polo.
No li posaré 10 perquè hi ha algun matís que també m'agradaria que fos diferent. Però vaja...
Tot això ho està dient algú i ho hem explicat més d'una vegada, que si no fos... perquè ara està parlant del Sabadell, si fos de qualsevol altre equip, aniria a comprar-se la tercera,
sí,
que és la,
sí,
més rara que puguin dissenyar. És
veritat.
Quan veu les dels altres equips
defensar,
del món mundial...
Puc defensar
el que tu vulguis.
La Terrassa, per exemple.
Correcte, ell s'ha comprat la blanca, perquè diu que la vermella no, però la blanca sí, perquè sí, li agrada molt més.
A mi no me va provocar, eh? Que diria que...
Però bromes a banda, pots explicar-te, però que és veritat.
Tinc una samarreta del Terrassa a casa i me la vol regalar a vosaltres, o sigui que aneu callant la boca.
Cadascú el que li agrada. O sigui, els regals han de ser el que la gent vol.
I de fet tinc una tassa de Terrassa i també me l'heu regalat algú d'aquesta taula, o sigui que no...
No.
Jo aquí no vaig tenir res a veure.
Ni jo tampoc.
Que dic que és molt senzill de defensar, que és, si tu tens una marca distintiva que ningú té, ningú, o sigui, ningú, insisteixo, del futbol professional, semiprofessional, sí que regionals, etc. Si tu tens una cosa per la qual t'identifiquen a tot el món, que són els quadres, allò és sagrat. O sigui, tens un tresor que la majoria no té. La majoria va a ratlles o va llisa i ja està. I dins d'aquí jugues d'una manera o de l'altra. El Villarreal, per exemple, juga molt poc, gairebé sempre és la mateixa i poca cosa més. Jugues amb un avantatge que a vegades el perds per voler innovar. I jo per mi ha de ser... No sé, o sigui... I la prova és que quan fas alguna cosa tan clàssic com la d'enguany, tothom la vol no aquí, sinó fora, també. Llavors, entenc el que dius, i sí, sóc un malalt que compra 18 milions de samarretes i que moltes d'elles són la samarreta del Betis, que és verda, amb Sevilla i no sé què, la de l'Espanyol, no sé... Sí, però és que el distintiu del Sabadell no ho té pràcticament ni... És com si el Rayo, de cop i volta, diu... No, però per innovar, què ha passat? La franja... No la farem, farem un 100 a la... Ah, és a pastar, de veritat. Pues això, també. Dit això, les samarretes a quadres, eh? O sigui, que no em malinterpreti la gent, que no m'agrada perquè no m'agrada... O sigui, no m'agrada. Sí que m'agrada la samarreta, però m'agradaria que fos més significativa encara del Sabadell, però tot així... O sigui, t'ho dic d'una altra manera. És la típica samarreta que sí...
Intentat justificar,
eh? Sí.
No!
Jo és que estic... Jo, d'acord amb el que dieu... O sigui, d'acord no, eh? Entenc el que dieu, no estic d'acord. En què podrien ser dues tonalitats més diferenciades.
El problema és que de lluny no es veurà.
Jo crec que en persona es deu notar més.
Ostres, doncs jo...
En imatge. I suat més.
Jo al revés, eh? Jo crec que per les imatges de Miguelete...
No ho sé, eh?
Les imatges de Miguelete no veia tant marcat l'arlequinat...
Com en el dibuix, com en el render.
Com en el render.
No ho sé. Bé, en tot cas, a mi ja et dic, m'agrada molt, ja ho he dit, m'agrada molt, i si li he de posar un únic però és que... Com aquest any ha tornat el coll a la primera equipació, m'hagués agradat que la línia vintage també hagués estat. Entenc que amb una samarreta tan moderna com aquesta, potser no li pagava, no li anava bé el disseny vintage, també ho accepto.
Ens posem molt exquisits, però...
No,
però és una... Però és el que deia l'Adri, s'està fent un treball a consciència i amb un professional al darrere.
Que no critico el que dic, que no m'agrada aquest disseny en concret, però que em sembla perfecte.
Al final són quatre samarretes amb les de l'any passat, amb capa, amb Grafitex, en què realment la majoria o l'opinió majoritària és que s'està fent una molt bona feina. I tant de bo segueixi així durant molts anys, perquè serà una bona notícia pel Sabadell. Acabo amb això, fins fa no massa teníem una marca en concret que era, se creu, per fotre el pal, però que era Hummel, en què vam estar amb el mateix disseny de samarreta durant 3 o 4 anys. No va canviar. No va variar, com a molt el color allò de les franges de Hummel, no va variar.
Ja variava totes les segones. Un any vam estrenar tots els colors possibles del Pantone. Recordem, que samarretes blanques, absolutament lila. Sí, vam tenir tots els colors del Pantone. Del catàleg,
jo sí que va ser terrorisme. Dit això, per acabar, avui hi ha reunió.
Sí.
Avui hi ha reunió. A les Rozas.
Deixa'm matisar una cosa, perquè crec que ha estat Gols in Bar, però no sé si ell o Grada B Pro, un perfil d'aquests d'internet, de Twitter, que...
Algú li estàs a punt de fotre un pal gratuït?
No, gratuït no. O sigui, crec que ha confós les hores, no té més. O sigui, o ho he llegit jo malament. Però crec que m'ha semblat veure un tuit que deia que el de Primera Federació era pel migdia i a la tarda era Segona Federació. I, de fet, he vist algun arlequinat que feia una mica de mofa del tema amb el Terrassa de dir que el vostre és aquella hora i no aquesta altra. La Federació ha convocat a Segona Federació al migdia. O sigui, la reunió on està el Sabadell per parlar de Primera Federació és a 4:45 de la tarda. Per tant, hi haurà representació, òbviament, del centre d'esports i s'han de parlar diferents coses, com, per exemple, no sé si ha sortit avui o no amb el bingo que vam fer l'altre dia, però el tema dels drets televisius. Avui ha de ser un dia important per saber una miqueta el què. O sigui, els equips, com a mínim, van expectants per veure què s'explica allà de l'operador televisiu que ha de fer el futbol aquesta temporada de la categoria i dels drets i, entre altres coses, ajudes, temes de reglament de control econòmic, etc etc. Però vaja, que a 4:45 és la reunió. No, doncs... Tu no tens cap novetat?
No, cap novetat. Més a esperar que, com va aquesta reunió, que sí, que... sobretot si pensem en la part que segurament més ens interessa a tots plegats per saber per on es podrà veure aquest any els partits del Sabadell, és el tema dels drets televisius, de qui serà l'operador d'aquests drets televisius. I veurem si aquesta rumorologia, que fins i tot algun d'aquests comptes que deia l'Adri, o un altre, ja va donar per fet, ja va arribar a assegurar que seria així per aquesta campanya 25-26, que és el fet de que sigui una plataforma de les grans, de les importants, i que la Primera Federació formés part d'algun dels paquets de futbol que ja es venen i que ja es comercialitzen, i em refereixo evidentment als Movistar, als Dazón, en definitiva que la Liga entrés en aquesta tasca de ser partner televisiu i a partir d'aquí després vengués o busqués la distribució d'aquests, recordem, 20 partits setmanals al final, 10 del grup 1 i 10 del nostre grup, del grup 2, que s'han d'explotar. Llavors entraríem a veure si les autonòmiques també formen part del pastís i alguns partits també es poden veure gratuïtament, etc. El de cada any, al final, la pel·lícula de cada any. I estarem atents perquè bé, d'això també depèn molt el fet de que de saber el que dèiem, no?
Horaris, no?
Que no pugui, no? Ja, sí, em referia més ara a la gent que no pugui anar al camp, que sàpiga per on podrà veure, per on haurà de pagar per veure el Sabadell, i sobretot, com dius, perquè les plataformes juntament amb la federació, la plataforma, la distribuïdora de la imatge juntament amb la federació, són els encarregats de donar els horaris. Com ens hem quedat una temporada penjats a Segona Federació, ja ho hem dit aquí, però torno a insistir, ja no funciona com ho vam deixar. Recordeu que ho vam deixar, que es donaven tots els horaris de la primera volta, del Tirón, i en arribar al final de la primera volta es donaven tots els horaris de la segona volta. L'any passat ja no va funcionar així. I vam tornar a un sistema que per mi és horrorós, i crec que per la majoria a l'hora d'organitzar-se és horrorós, que és que els partits es donaven en 10, 15... dies de marge, és a dir, dues setmanes de marge, i ho dic perquè a l'hora d'organitzar-te per fer viatges, per desplaçaments, fins i tot per la logística de tots plegats, dels que formem part d'aquest ben entès circ, és una putada, parlant malament i ràpid, perquè no et pots moure fins a això, dues setmanes abans, 10 dies, a molt estirar.
Sort que són viatges agraïts aquest any, sí. I còmodes i curts.
Si penses en l'afició, el que va tenir bo aquell sistema és que la gent...
A Sanlúcar, quan és?
Jo m'agafo els bitllets per anar a Sanlúcar de la jornada 2, me'ls agafo avui ja, perquè sé que la jornada 2 el Sabell jugarà, que és festa major, recordem-ho, però jugarà el dissabte a les 6. Vale, doncs mira, pam.
Divendres torno diumenge.
Home, sí. Vaig al cap de setmana sencer. Però ara mateix, sabent a més que els partits poden ser divendres, que això també ha canviat respecte al nostre pas previ, al pas anterior per la Primera Federació...
Sí, però això pot canviar, el de divendres, o sigui...
Bueno, depèn d'això.
Per això dic que l'últim any hagin jugat en divendres clar, no implica que enguany,
i pot ser que... No sé, ara m'invento i poso un nom a l'atzar, i és a l'atzar 100%. Es queda els drets de Zon. I de zona, potser, i decidir, no, tu, mira, jo m'ho trec de sobre, dic tots els horaris d'aquí a final de temporada i xipu, i podem tornar els horaris així. Però que si agafem el precedent de la temporada passada, ho dic perquè com no hi vam ser, que la gent no tiri del que recorda, sinó que l'any passat els horaris eren divendres, dissabte i diumenge i es donaven en dues setmanes en el millor dels casos de marge. Bé, veurem aquest any com va aquesta història.
1:10 de motel. Alguna coseta més que se us hagi quedat penjada?
No. No m'heu parlat avui de tasses, ni de samarretes... Ni
no, ja
de...
ho has fet tu. Ja has aprofitat tu. Hòstia, li hauríem de regalar
no,
la tassa.
A mi no em regaleu res.
La tassa.
Faré com...
Com el Broncano.
No es fa Broncano, que les trenca... Pues...
Ni que sigui per donar...
No la porteu.
Per donar-li la satisfacció?
No.
En directe.
No.
Te la portem aquí un dia. L'últim motel.
Allà tu en què vulguis gastar els teus diners. Si tu vols gastar diners...
Pocs motels li queden aquí a...
No parlis.
Els dos us queden pocs motels,
Serà a lladre el tio, però tu on vas demà?
On hagi d'anar.
A mi em queda un
on hagi d'anar.
Em queda un o cap.
Demà o demà?
No, dimecres també podria ser.
Ah, demà o dimecres. Ah, llavors, un o dos. Fins i tot. No crec que... 0, 1 o 2.
Tres seguits fareu.
Vés a saber.
Home, no, fareu, no.
Dic jo que dimecres, no. Dimecres amb l'inici de la pretemporada està...
Home, sí, aquest sí.
Està justificat, no? Segurament.
Sí? 9:30, no?
Vols presentar-lo, Vitori?
9:30 a Sant Oleguer, no?
La fem des d'allà.
Amb Roger Benet. Roger Benet diu que s'apunta també.
Està Sant Oleguer com per fer directe.
Sí, correcte.
Si ve Roger Benet a fer-lo, em poso la samarreta rosa. El faig amb la rosa posada. I ell amb la militar.
Doncs ja està. Si no hi ha massa més qüestions, doncs això, que aquest programa en uns minuts el trobareu a YouTube i a les xarxes de Ràdio Sabadell i que estigueu connectats a tots els canals.
Oficial no vinc, diu el Roger.
Oficial no vinc. Doncs ja està. Dit queda. Res, gràcies a tots dos, que vagi bé.
Adina,
bones vacances.
Adéu,
que vagi bé. Gràcies a l'Ortín i a la Rocío García també, el control tècnic, audiovisual i de so i del que faci falta. Que vagi bé, adéu.